Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Un any.
Bé, són 3:15 del migdia. Hi havia moviment aquí a la ràdio ara mateix. Ricard Ostrell.
Què tal? Bon dia,
ben tornat.
Hi ha un merder important ara mateix a Catalunya perquè hi ha una apagada general de tota la llum a Catalunya.
I per nosaltres tant, parlant d'Úrsula Corberó.
No,
no hem assabentat de res.
En moments de crisi com aquesta només queda la ràdio, que la gent segurament haurà vist els seus telèfons mòbils, per exemple. També poden fallar algunes cobertures, segons la companyia. Per tant, ara mateix ja...
Fa un any de l'apagada total que va viure Espanya i que també va afectar Portugal.
Els informes que s'han fet des d'aleshores apunten que la causa va ser una sobrecàrrega que no es va controlar, però encara no s'ha concretat qui en va tenir la responsabilitat.
Descubrir què ha passat i adoptar, en conseqüència, les mesures necessàries perquè això no vuelva a passar.
I avui al matí de Catalunya Ràdio ens preguntarem si això que deia Pedro Sánchez és real o no. Analitzarem si realment s'han pres mesures per evitar un altre caos. Li demanarem a l'exdirector general d'Energia, Pere Palafín. I també volem sentir, per cert, com va viure aquell incident. Per exemple, el David.
Vam anar xinutxant-ho cap amunt, trobant l'espai per poder anar pujant a poc a poc i que la dona també estigués segura i tranquil·la.
La història del David és que és mosso, va pujar a coll i veu una senyora fins a casa seva i la va portar 11 pisos perquè l'ascensor no funcionava. Avui volem més històries com aquesta, línies obertes ja al 9-3-0-1-7-4-7-4. Què és el que feu fer fa un any? Com vau viure l'apagada? 9-3-0-1-7-4-7-4, notes de veu al 636. Ja me'n recordo ja del telèfon. 36-06-09. 636-36-06-09. Això un dia en què a Madrid continua el judici pel cas Pujol.
La impossibilitat del senyor Jordi Pujol Soleil de permanecer con plenitud de conocimiento, capacidades en este juicio.
Avui que totes les portades recullen l'exoneració de l'expresident per motius de salut, continua l'interrogatori també al seu fill gran. És el primer dels germans acusats que declaren aquest judici. I el dia en què el govern de Pedro Sánchez es torna a posar a prova amb la votació del Congrés, del decret de la pròrroga dels lloguers i el Consorci d'Inversions. A partir de les 10, entrevistarem també el periodista Rafael Méndez, autor del llibre Los dueños del Estado, una investigació periodística on radiografia el cos dels funcionaris de l'Estat i el poder que han arribat a acumular. I parlant de poder... Així arribava aquesta nit a Washington el rei Carles III. El rebia Donald Trump enmig de les investigacions pel seu tercer intent d'assassinat i els retrets també per si va fallar el sistema de seguretat. I tornant a Catalunya, avui la consellera d'Educació ha de donar detalls de la prova pilot per destinar els Mossos de paisà a 13 instituts.
Ei, policia! I més educació!
Una iniciativa que ha deixat les últimes hores les primeres protestes contra la idea, en concret de professors, de famílies i alumnes de dos dels centres de l'Hospitalet que haurien de participar en aquest projecte. I al matí de Catalunya Ràdio a 10:45 parlarem també de copaternitat. És el nom en què es coneix aquest fenomen en què dues persones decideixen tenir fills sense ser parella. Ho analitzarem amb testimonis i amb el periodista Rafael Vila San Juan i la Carmen Balaguer, directora de Copaternitat Barcelona. I a les 11...
Los fuegos del barrio, peonza y rayuela.
La pegatina.
Bamba con la suela, reventa bicicleta y barro. El tute y la brisca, plaza y mercadillo.
El grup torna als escenaris després d'una aturada de prop d'un any. Presenten nou disc, Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum amb més de 20 anys d'existència.
Retomar el guiso, vivir en la guasa. Visto con zampaina, que no llega a casa. Entero el pan, revelar la foto, que creía buena. Echar la quiniela.
Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
Fuego del barrio. Fuego del barrio soy.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara passen 4 minuts de les 6 del matí. I fem un cop d'ull a la matinada. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
La Generalitat prorrogarà concessions de bus a canvi d'accelerar la descarbonització. Ho trobem a la portada del periòdico. Segons diu el diari, el govern descarta licitar part del servei interurbà i s'inclina més aviat per una fórmula de decret llei per modernitzar la xarxa.
I a Brussel·les.
Miren a Itàlia i a la Xina, alhora, perquè el govern italià ha extradit un home xinès acusat pels Estats Units d'espionatge industrial. I també miren als Estats Units, perquè aquesta decisió del govern italià d'aprovar l'extradició arriba enmig de les tensions recents entre Giorgia Meloni i Donald Trump.
I en què ha de dormir als Estats Units?
Doncs amb diners i més diners per a la intel·ligència artificial, tot i que una mica menys el que es pensaven. OpenAI, l'empresa del ChatGPT, no ha arribat als objectius d'usuaris i ingressos setmanals, i això, segons el Wall Street Journal, ha generat un cert neguit sobre el finançament dels nous centres de dades. Bàsicament, l'empresa pateix per si el creixement dels ingressos ara és suficient.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Doncs amb crisi diplomàtica, també amb la Unió Europea, però no només per l'espia que dèiem abans, sinó pel mar de la Xina meridional. El govern xinès ha denunciat els comentaris que va fer Brussel·les i també el Japó en una reunió del Consell de Seguretat de Nacions Unides dilluns. Recordem que hi ha disputa territorial sobre aquest mar de la Xina meridional i ara el govern xinès acusa Tòquio de tenir un comportament provocador i de planificar, diu, fins i tot una expansió militar.
Avui és dimarts 28 d'abril, ens despertem amb 8 graus a la Bisbal del Penedès, 10 graus a Organyà i 12 graus a Sant Celoni. Avui amb un dia de moment molt tranquil, amb cel serè gairebé tot arreu, algun banc de boira molt puntual al Pirineu i amb previsió d'unes temperatures que seran encara molt semblants a les d'ahir, les més altes 26-28, les més baixes 22-23 graus a la costa. Avui amb algun ruixat molt puntual també a la zona del Pirineu a la tarda, però en general el temps serà tranquil, i aquests pròxims dies, demà també poca precipitació, però sí que hi haurà més núvols i a partir dijous tornaran les tempestes de tarda al nord de Catalunya.
Avui a l'Àgora del Matí, Vicenç Sánchez Aragrau, Sara González i Pere Rossinyol. Però abans, Francesc Soler, Silvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. Avui fa un any de l'apagada que va deixar les fosques tota la península Ibèrica. La falta de subministrament durant hores va aturar tota mena d'activitats.
Un problema de sobretensió que no es va poder controlar va fer caure tot el sistema elèctric, segons els informes. El que no està tan clar és per què va passar i qui en va ser el responsable. Els informes d'experts i organismes parlen de causes multifactorials i l'operador del sistema i les companyies elèctriques doncs intercanvien acusacions. Els tribunals són els que hauran d'acabar determinant si hi ha responsabilitats i de qui són per saber qui acaba pagant la factura de l'apagada. Mentrestant, s'han obert una cinquantena d'expedients. L'últim, ahir mateix contra Iberdrola, i es considera molt greu. Avui també s'acaba el termini perquè els afectats puguin presentar demandes i reclamar les pèrdues que els va provocar el tall.
La Comissió dels Mercats i la Competència ha anunciat aquest dilluns l'obertura d'un expedient a la central nuclear de Cofrents, al País Valencià, propietat d'Iberdrola. En total són 56 els expedients oberts pel regulador. Jorge Ranz, advocat especialista en el sector energètic, assegura que serà un cas complex pels demandants.
No és fàcil un plet d'aquestes característiques. Un procediment civil de responsabilitat extracontractual, és a dir, determinar no únicament el responsable, sinó també determinar, en el cas de que n'hi hagi responsabilitat, el quàntum, és a dir, el que costa aquesta festa.
Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
Un any després de l'apagada, la Comissió Nacional del Mercat i la Competència ha incloat els primers expedients de red elèctrica i operadors com Endesa i Iberdrola, però encara no han on s'han depurat responsabilitats. S'han establert, això sí, algunes mesures de prevenció.
El govern espanyol va aprovar un decret per fer que Competència faci informes trimestrals de com els diferents actors compleixen amb les seves obligacions per evitar sobrecàrregues a la xarxa, però l'ENS no ha complert amb aquesta periodicitat. També es va anunciar un reforç a la xarxa elèctrica. S'ha permès que els gestors d'energies renovables s'assumin el control de la xarxa. I també hi ha centrals de gas que funcionen a baix rendiment per activar-se en cas d'augment sobtat de la demanda. Per la seva part, la Generalitat s'ha compromès, entre d'altres coses, a garantir 48 hores d'autonomia energètica a tots els serveis essencials, com hospitals i residències.
I la Generalitat elabora un pla per garantir 24 hores de servei d'aigua en un cas d'una altra apagada elèctrica.
Ara fa un any, 400.000 usuaris de l'àrea metropolitana de Barcelona es van quedar sense aigua. Per evitar que això torni a passar, l'Agència Catalana de l'Aigua ha posat fil a l'agulla i vol garantir la continuïtat dels serveis essencials del cicle de l'aigua, fins i tot si tornés a fallar el subministrament elèctric. Ho explica la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paniqué.
Assolir amb aquesta planificació, amb aquest treball, que de manera progressiva puguem assegurar una continuïtat de 24 hores de serveis essencials d'abastament i sanejament en situacions extremes o en situacions com les que vam viure fa un any.
Entre les mesures plantejades destaca la voluntat d'assegurar fins a 72 hores d'autonomia energètica en instal·lacions essencials de l'ACA o també garantir el subministrament de combustible per als generadors.
I Jordi Pujol Ferrusola reconeix davant del tribunal que el jutge que no sap d'on provenien els diners que els va llegar la via Andorra. Va comparèixer després que el tribunal exonerés l'expresident de la Generalitat pel seu estat de salut.
El fill gran dels Pujols va negar ahir tenir comptes opacs a l'estranger i va assegurar que va cobrar per les feines d'intermediació que va fer en els negocis que van funcionar. Avui el fiscal el continuarà interrogant.
El fill gran de l'expresident, que s'enfronta a 29 anys de presó, ha respost durant 3 hores al meticulós interrogatori del fiscal per deixar clar que ni ell ni els seus germans han viscut mai de la deixa de l'avi, que per cert no sap d'on ve.
Y cuando él se muera, en la herencia oficial que se abre en España, no existe nada de esto, porque evidentemente es dinero fiscalmente opaco que está fuera. El dinero fiscalmente opaco no deja rastro. Tampoco sabemos cómo llega el dinero a Andorra, si estaba en Andorra o no.
S'han repassat els projectes de Mèxic, l'Uruguai, l'Argentina i el Gabon amb l'advertiment de Pujol Ferrusola al fiscal que confonia negocis i països. L'interrogatori no acabat, avui toquen els comptes d'Andorra. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebetlle pel matí de Catalunya Ràdio.
I ha quedat arxivada la causa oberta contra els 3 Mossos d'Esquadra investigats per suposadament haver col·laborat en la fugida del president Carles Puigdemont l'agost del 2024, coincidint amb la investidura de Salvador Illa.
La jutgessa del cas ha conclòs que no s'ha pogut acreditar que els 3 agents actuessin per evitar la detenció de Puigdemont ni n'afavorissin la fugida. Tots 3 Mossos estaven acusats dels delictes d'encobriment, desobediència i omissió de persecució d'un delicte. La causa ha estat arxivada provisionalment. Recordem que aquell dia Carles Puigdemont va aparèixer per sorpresa a l'Arc de Triomf de Barcelona, va fer un discurs breu als manifestants concentrats i va desaparèixer enmig d'un gran operatiu policial que havia muntat els Mossos.
I l'exvicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría i l'exministre Javier Arenas no surten del guió i mantenen el judici de la trama de Kitchen, que no sabien res de l'operació per espiar l'extresorer Luis Bárcenas.
No en van sentir a parlar ni s'hi van interessar quan a la premsa se'n va començar a parlar.
No ho recordo, no em consta, o jo no era ministre de l'Interior. Aquestes han estat les crosses que ha fet servir Sáenz de Santamaría, que tot i ser la dona més poderosa del govern de Rajoy, ha assegurat que ella ni sabia ni feia preguntes.
Yo no recuerdo esa información. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno.
Però el fill de Bárcenas assegura que el PP i el govern de Rajoy va anar pel seu pare també dins de la presó perquè callés.
Le hicieron la vida imposible en la cárcel. Yo creo que era una orden en ese momento.
I que també li va explicar que tenia gravats Arenas i Rajoy parlant de la Caixa B, uns àudios que han desaparegut i que el fill no va arribar a sentir. Arenas ho ha negat. Des de Madrid, Tània Tàpia, per al matí de Catalunya Ràdio.
I el judici al Tribunal Suprem, pel cas de les mascaretes, que enfila la recta final, els agents de la Guàrdia Civil encarregats de la investigació han negat que manipulessin el contingut i els àudios dels dispositius confiscats.
Els agents han situat l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, com una peça fonamental a la suposada trama. Ábalos ha assegurat que era el que obria els negocis i feia possible que l'empresa de Víctor de Aldama arribés on tot sol no hauria arribat. Tot i això, el veritable cap, han afegit, era Aldama, perquè era el que acabava pagant pels serveis de l'exministre i el seu assessor, Coldo García. Les defenses de José Luis Ábalos i Coldo García afirmen que, més enllà de notacions i paraules en clau, no hi ha cap prova que els vinculi directament a cap pagament.
I dures declaracions del canceller alemany Friedrich Merz sobre els Estats Units per la guerra a l'Iran.
Diu que Washington no té una estratègia clara i que Teheran els està humiliant amb les negociacions.
No veig per quina sortida estratègica estan optant ara els nord-americans. Tota una nació està sent humiliada pels líders de l'estat iranià, sobretot a través d'aquests de l'anomenada Guàrdia Revolucionària.
Mentre les negociacions entre Teheran i Washington continuen estancades, Vladimir Putin promet al cap de la diplomàcia iraniana que farà tot el possible per aconseguir la pau a l'Orient Mitjà. El va rebre ahir per primer cop des que va començar la guerra amb els Estats Units i Israel.
Putin va rebre un missatge del nou ayatollah Mojtaba Khamenei, però no el va voler revelar. Només va confirmar el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, que l'aliança entre tots dos països és ben ferma.
Vull que li transmeti les meues més sinceres paraules d'agraïment i que li confirmi que Rússia, igual que l'Iran, té la intenció de continuar les nostres relacions estratègiques.
Alguns analistes apunten que van discutir què es farà amb l'urani altament enriquit de l'Iran, un dels esculls en les converses de pau amb els Estats Units. Tot i que Trump ha rebutjat enviar-lo a Rússia, Tehran sap que Putin és un dels pocs mandataris del món que pot influir sobre el líder de la Casa Blanca. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
La visita del rei Carles III a Washington, que pot millorar la relació entre Donald Trump i Keir Starmer, es produeix en un context d'alta seguretat per l'atac de dissabte en el sopar de Trump amb la premsa.
Els sospitós l'han acusat formalment d'intent d'assassinat del president.
Washington, Oriol Serra.
L'intent d'assassinat de membres de la plana major del govern dels Estats Units de dissabte és la conseqüència del discurs d'odi atiat pels demòcrates. Aquesta és la interpretació que fan des de l'administració Trump. Ho ha apuntat la seva portaveu, Caroline Levitt.
Són càrrecs electes demòcrates els que demanen una guerra contra el president dels Estats Units. Quan tens gent en posicions de poder que diu coses com aquesta cada dia durant anys, estàs fomentant la violència per part de persones que tenen malalties mentals.
Per cert, que avui l'atenció mediàtica als Estats Units es desviarà cap al Congrés, on està previst que el rei Carles III del Regne Unit i els reialmes de la Commonwealth hi faci un discurs històric en commemoració del 250è aniversari de la independència dels Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, veu difícil ara mateix presentar un projecte de pressupostos per aquest any. Ho atribueix a la incertesa que genera la guerra a l'Orient Mitjà.
Cuerpo allunya la presentació dels comptes, diu que la inestabilitat els obliga a anar revisant les previsions i això els impedeix tenir una base sòlida sobre la qual construir els pressupostos.
Se va actualizando día a día o semana a semana. Hay que esperar, como decía anteriormente, a que esta situación se estabilice y podamos, por lo tanto, tener unas previsiones acorde.
En canvi, Cuerpo ha avançat que Espanya va complir l'any passat les regles fiscals que exigeix Europa. El ministre presentarà avui al Consell de Ministres l'informe del seguiment del pla fiscal que s'enviarà a Brussel·les aquest dijous.
Lo que veremos es la situación macroeconómica, la situación presupuestaria y la situación en España con respecto al cumplimiento de las reglas fiscales, que ya les anticipo que el resultado que sale de nuestro informe es que España sigue cumpliendo con el marco europeo.
Cuerpo ha defensat les ajudes per compensar l'augment de preu dels carburants que la Comissió Europea ha posat en qüestió. Assegura que han evitat que la inflació es disparés un punt addicional cada mes.
I el Congrés tombarà avui el decret de la pròrroga dels lloguers per als pròxims dos anys.
Tot i que Sumar ha intentat salvar la mesura acceptant algunes de les exigències de Junts, els de Puigdemont hi votaran en contra.
Sumar ha intentat seduir Junts a la desesperada. Hores abans de la votació a la Cambra Baixa, el ministre Urtasun es mostrava disposat a aprovar bonificacions fiscals als propietaris.
Ustedes saben que las bonificaciones no son nuestro modelo, pero en un marco de la pròrroga y para hacer posible la pròrroga estamos dispuestos a transitarlas.
Des de Junts celebren l'acostament, però mantenen el seu no. En declaracions a Catalunya Ràdio, la diputada Marta Madrenes ho deixava clar.
A nosaltres el que ens interessa i ens interpel·la són els documents per escrit.
Tot i que el sindicat de llogateres defensa que tothom que hagi demanat la pròrroga dins el termini se'n podrà beneficiar, es preveu que moltes d'aquestes sol·licituds acabin als jutjats i amb un futur incert. Des de Madrid, Cristian Roldán Tomàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Ara són les 6 i 17. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
El govern aprova avui el pla per millorar l'accés a la llei de la dependència.
A banda de garantir la resolució de les sol·licituds en dos mesos com a màxim, l'executiu també condonarà el deute a les famílies d'una persona que ha cobrat de més per la llei de la dependència.
I els metges de capçalera podran receptar l'activitat física com a part del tractament mèdic dels pacients.
Es tracta d'un programa pioner impulsat pel govern que es començarà a desplegar al maig i que integra l'exercici físic com a eina terapèutica dins del sistema públic de salut.
Els metges tornaran a la vaga d'aquí a un mes si no s'obren les negociacions, després de l'aturada d'ahir que va tenir un seguiment baix.
Va ser la desena aturada des de la tardor per reclamar un estatut propi i que s'eliminin les guàrdies de 24 hores. El Departament de Salut va xifrar el seguiment en el 5%, mentre que el sindicat convocant, Metges de Catalunya, el va elevar fins al 31%. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, atribueix la xifra al desgast de tantes aturades i a l'impacte que això té en la butxaca dels facultatius. Tot i així, diu que no afluixaran.
Demanem al president Illa que, tenint en compte que té una consellera de baixa, que agafi el toro per les banyes i que es posi al front d'aquesta negociació. Sense metges no hi ha sanitat i al pas que van es quedaran sense.
Mig miler de metges van participar en la manifestació que es va fer a Barcelona i que es va acabar a la Sagrada Família.
Desenes de persones van protestar ahir als dos instituts d'alta complexitat de l'Hospitalet de Llobregat que el govern ha escollit per destinar-hi Mossos de paisà.
L'Institut Eugeni d'Ors i el Margarida Xirgo han rebutjat tots dos aquest pla pilot que el govern va anunciar la setmana passada per destinar gent sense arma a fer funcions de mediació en 13 centres educatius. Fonts del Departament d'Educació aclareixen que els Mossos no seran sempre al centre, sinó que només hi aniran quan se'l requereixi. Pepa Vidal, Una de les professores diu que el pla no està justificat.
L'Institut Margarida Xirgo, igual que l'Eugeni d'Ors, són instituts d'alta, de màxima complexitat a l'Hospitalet, però no responen a res més que no sigui el nivell socioeconòmic del barri. És població migrada, però tenim una convivència absolutament sana.
Els alumnes dels centres, molts d'origen immigrant i en situació vulnerable, lamenten que es tracta d'una mesura racista que els estigmatitza.
I es mantenen les cues d'immigrants a les oficines d'atenció ciutadana per aconseguir una cita prèvia per al procés de regularització.
En el cas de Barcelona, hi es van donar més d'un miler de torns per ser atesos i les cites disponibles ja són per la setmana que ve. Molts han de fer cua més de dos dies.
Llegué el dia jueves, acá, a las 9 de la noche, para formar mi cola. Me quedé dormir toda la noche. Y para el día viernes no alcancé ticket.
Desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde el día viernes y hoy nuevamente a las 5 de la mañana. Este informe para poder presentar mi expediente para que se dé la regularización de mi persona.
Els immigrants que vulguin regularitzar la seva situació han de tramitar la sol·licitud abans del 30 de juny.
I un intern del centre penitenciari Puig de les Basses, a Figueres, s'ha suïcidat a la seva cel·la, el cinquè d'un reclús a la presó catalana en el que portem d'any.
Segons informa el Departament de Justícia, l'intern de 28 anys complia una condemna de 3 anys de presó per un delicte d'atemptat a l'autoritat, amb previsió de compliment definitiu al gener del 2028. L'intern no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis en el moment dels fets, atès que no s'havien detectat indicadors que en justifiquessin l'activació. El departament ha obert una investigació per analitzar les circumstàncies de la mort i reforçar la prevenció del suïcidi.
I Nissan prepara més acomiadaments als 3 centres que encara té a Catalunya.
La multinacional japonesa concretarà demà com afectarà l'ERO cadascun d'aquests centres i quants treballadors inclourà. En té més de 500 a Catalunya. Els sindicats veuen injustificats els acomiadaments. Joan Carles Yepes és membre de la UGT.
Al igual que en el seu moment la sortida de Nissan d'aquí dels centres que van tancar no corresponia a un problema de producció, sinó que va ser una decisió presa des d'Europa o des de Japó perquè no tenia sentit. Vull dir, som productius, a nivell econòmic tenim beneficis.
Els sindicats, que ja anticipaven els plans de Nissan, preparaven una vaga indefinida que, de moment, han deixat en suspens a l'espera de saber els detalls de l'ERO.
I Ebro anuncia que a finals d'any començarà a fabricar a Barcelona el seu primer cotxe elèctric.
Segons la companyia, serà un utilitari compacte, funcional i eficient, amb una autonomia de 400 quilòmetres. L'empresa continua així el seu procés de reindustrialització de l'antiga planta de Nissan a la zona franca. Des d'un principis de l'any que ve, també començarà a produir vehicles de les marques de la multinacional xinesa Chery, amb qui té un conveni de col·laboració.
I el Departament de Treball va detectar 124 infraccions en empreses per risc de temperatures extremes el 2025, gairebé un 15% més que l'any anterior.
Ahir es va presentar un nou protocol per protegir els treballadors de les onades de calor que preveu ajustar els horaris, disposar d'espais amb ombra i protecció solar i subministrar roba transpirable, entre altres aspectes. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball.
Això ha vingut per quedar-se. És un dels efectes del canvi climàtic. Jo recordo que fa 2 o 3 anys vam tenir onades de calor ja al mes de maig. Temperatures per sobre 34 i 35 graus. I amb aquestes condicions, les persones que han de treballar a l'exterior senzillament no ho poden fer.
Aquest any, la campanya pel risc de temperatures extremes s'ha previst en 2 fases. La primera va començar al març i preveu comprovar si més de 120 empreses de tot Catalunya, sobretot de l'agricultura i la construcció, disposen de protocols adequats. La segona, entre el maig i el juny, consistirà en l'enviament massiu de cartes a empreses per informar-los sobre la normativa de prevenció de riscos laborals.
Hi ha 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
Bon dia.
La primera.
El Teatre Raval torna a obrir les portes a Barcelona amb 2 sales noves sota la direcció de Pep Tosar i Evelyn Arevalo. L'obra Federico García inaugurarà la sala principal, que està renovada del tot i té una capacitat per 193 persones. La programació començarà el proper 12 de maig.
La segona.
Taylor Swift registra la seva veu i la seva imatge a l'oficina de patents dels Estats Units per crear-ne una marca comercial davant les amenaces de la IA en la indústria musical. Altres artistes també ho han fet per protegir la seva veu davant una falta de regulació clara i específica sobre l'ús de la intel·ligència artificial.
I la tercera? Yeah,
cosas hermosas que antes no veía. Personas que disfrutan un amanecer y las cosas sencillas que nos da la vida.
I acabem amb Karol G, que afegeix més concerts a Espanya davant l'alta demanda per la compra de les entrades. L'artista colombiana actuarà en un segon concert a Barcelona el proper 4 de juny. Ahir va començar la prevenda, demà continua i dijous 30 començarà la venda general.
I pel que fa als esports, Robert Prat, l'Espanyol empata a 0 amb el Llevant i acumula una ratxa de 16 partits sense guanyar.
L'equip va acabar sentint els xiulets del públic de Cornellà. Pere Milla, jugador blanc i blau.
L'Espanyol es salvarà 100%. Jo l'equip el veig molt bé. Anímicament està tocat, però jo crec que avui ha donat la cara, no? Sí que era un partit molt difícil i tot el teníem senyalat al calendari com el dia de trencar la ratxa.
Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
Es manifesta més a la segona part, quan el partit no aconsegueix assumir-lo. Si a la primera part tu obres el partit canvia radicalment. Els rivals també ho saben, jugant amb això, i clar, jugant a esperar que cometis alguna errada, tenir alguna cosa al final, com han fet ells.
L'Espanyol, que se situa 5 punts per sobre del descens, Pol Lozano va ser expulsat per doble groga, Mbappé es lesiona muscularment, no jugarà contra l'Espanyol diumenge i es dubta pel clàssic el 10 de maig.
I comencen les semifinals de la Champions.
Amb un PSG Bayern de Munic compartides a partir de les 9, Luis Enrique, tècnic de l'equip francès.
Ho he repetit a totes les eliminatòries. Per mi no hi ha un clar favorit en aquest tipus de partit. Quan tu arribes a aquests partits, els petits detalls esdevenen més importants i s'ha d'estar preparat per a qualsevol escenari.
Aquest PSG Bayern el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT. L'Ajuntament de Barcelona decideix posar gespa natural als camps de l'Europa i del Sant Andreu. D'aquesta manera es compliran els requisits que imposa la federació. Una actuació que s'ha de fer de manera urgent. L'Ajuntament també ha promès més camps d'entrenament pel futbol base dels dos equips.
Avui a partir de les 11 entrevistarem la Pegatina, un grup que torna als escenaris després d'una aturada de prop d'un any. Han tret un nou disc, es diu Fuegos del Barrio, és el seu 11è àlbum amb més de 20 anys d'existència. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui, quan fa un any d'aquella apagada elèctrica de la qual, corregiu-me si m'equivoco, però diria que ningú n'ha assumit cap mena de responsabilitat, avui crec que és un dia excel·lent per prometre'ns entre tots que, si torna a passar, no perdrem el cap com fa un any. Perquè convindreu amb mi, amigues i amics, que allò va ser lamentable. Histèria col·lectiva, gent intel·ligent menjant-se conspiranoies ridícules i mostres de fals bonisme als carrers, amb gent actuant com si de cop haguéssim tornat per sempre a l'edat de pedra. Tot plegat trist, tenint en compte que, a més, ja teníem l'experiència de la Covid. Doncs bé, com que el món va com va i no fa pinta de millorar, i com que de crisis com aquella en vindran d'altres, segur, us animo a preparar-vos perquè, quan vingui, ho agafem tot plegat amb una mica més de dignitat. Perquè sí, jo crec que fins i tot en l'apocalipsi s'ha d'evitar fer el ridícul.
Cançons sobre, precisament, l'apagada de fa un any.
Sí, que la ràdio va ser l'única manera d'explicar què estava passant i per això repassem cançons que tenen fragments explicats, parlats, sense cantar. A Vogue, Madonna, que per cert l'hem tornat a veure fa poquet, a Sabrina Camp, Sabrina Carpenter, ja ho direm bé, actuant totes dues juntes. A Vogue feia una mena de rap, un rap una mica així, però vaja, un rap al cap i a la fi, on bàsicament feia una llista de noms importants per la moda, com Greta Garbo, Marilyn Monroe o Fred Astaire. Dels tamassos de la Motown, la va versionar més tard Diana Ross i segurament una mica més de fama, però l'original és aquesta dels Four Tops. Diuen que li van dir al cantant a Levi Stubbs, que tu imita Bob Dylan en aquesta cançó, i sí que té un cert aire, una mica,
sí.
Però vaja, hi ha moments també en què aquest és més subtil, eh? Però hi ha moments també parlats en aquesta cançó, per això la posem. You gotta Cristina Aguilera, més subtil també els fragments parlats i amb frases de doble sentit que van generar molts comentaris en el seu moment. La cançó es diu Genie in the Bottle, el geni o la gènia de la llàntia, i la cançó diu Jo sóc la gènia de la llanta, si vols estar amb mi m'has de fregar de la manera correcta.
Ja.
Això en el seu moment va...
Que surti fum.
Exacte.
Genie in a bottle, baby. Come, come, come on and let me out.
Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Avui fa un any de l'apagada que va deixar les fosques tota la península Ibèrica.
Des d'aleshores s'han obert una cinquantena d'expedients, l'últim ahir mateix contra Iberdrola, i es considera molt greu. Jorge Herranz, advocat especialista en el sector energètic, avisa que serà complicat per als demandants.
No és fàcil un plet d'aquestes característiques, és a dir, determinar no únicament el responsable, sinó també determinar, en el cas de que n'hi hagi responsabilitat, el quàntum, és a dir, el que costa aquesta festa, no? El que s'ha de pagar perjudicat.
Just avui també s'acaba el termini per reclamar les pèrdues que va provocar el tall.
La Generalitat ha elaborat un pla per garantir 24 hores de servei d'aigua en cas d'una altra apagada elèctrica.
Ho explica la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
Assolir amb aquesta planificació, amb aquest treball, que de manera progressiva puguem assegurar una continuïtat de 24 hores de serveis essencials d'abastament i sanejament en situacions extremes o en situacions com les que vam viure fa un any.
A la hora del matí en parlarem amb la consellera Paneque, experta també en energia, Pere Palacín, i testimoni de l'apagada històrica. L'endemà que Jordi Pujol quedés exclòs del judici sobre la fortuna oculta a Andorra, el seu fill gran continuarà declarant a l'Audiència Nacional.
Jordi Pujol Ferrusola ahir ja va negar operacions opaques i va dir que li havia tocat a ell gestionar la deixa.
I el canceller alemany, Friedrich Merz, carrega ara contra els Estats Units per la guerra a l'Iran.
Diu que Washington no té una estratègia clara i que Teheran els està humiliant amb les negociacions.
No veig per quina sortida estratègica estan optant ara els nord-americans. Tota una nació està sent humiliada pels líders de l'estat iranià, sobretot a través d'aquests de l'anomenada Guàrdia Revolucionària.
Mentrestant, Donald Trump ha rebut el rei Carles III i Camila d'Anglaterra, que comencen un viatge oficial als Estats Units amb l'objectiu de millorar les relacions entre els dos països.
I el Congrés rebutjarà avui el decret que prorrogava 2 anys els contractes de lloguer.
Una mesura plantejada per evitar que la inflació provocada pel conflicte a l'Iran repercutís en la crisi de l'habitatge. Junts hi votaran contra. Marta Madrenas.
Si viren, sí, però si continuen amb les seves polítiques criminalitzadores, sancionadores i que no creen ni un sol habitatge, mai a la vida hi podrem donar suport.
Ho analitzarem també a l'Àgora amb Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres. I aquí el govern aprova avui el pla per millorar l'accés a la llei de la dependència.
A banda de garantir la resolució de les sol·licituds en 2 mesos com a màxim, l'executiu també condonarà el deute a les famílies d'una persona que han cobrat de més per la llei de la dependència.
Els metges podran receptar els seus pacients que facin esport com a part d'un tractament mèdic.
Es derivarà els pacients als equipaments esportius municipals per seguir un programa d'exercici personalitzat en funció de la malaltia que tinguin. El programa també busca prevenir patologies cardiovasculars, la diabetis i l'obesitat.
I atenció, perquè des d'avui fins divendres és el millor moment per trobar des d'on es veurà més bé l'eclipsi del 12 d'agost.
Això és possible perquè aquests dies la posició del sol serà gairebé idèntica a la que ocuparà el dia de l'eclipsi solar total de l'estiu.
I a la cultura, el Teatre Raval torna a obrir les portes a Barcelona.
Amb 2 sales noves, sota la direcció de Pep Tosar i Evelyn Arevalo. De seguida us ho ampliem.
Repassem abans les portades de la premsa. Marc Jurado, avui amb Jordi Pujol en totes les portades.
Sí, comencem a La Vanguardia, que titula que l'Audiència Nacional exonera Pujol per motius de salut. El periòdico explica que s'ha acreditat el seu deteriorament cognitiu i l'Ara també es fa ressò que l'han deixat fora de judici i destaca que el seu fill Jordi denuncia que tota la causa ha estat una trituradora. També d'un altre amb els diaris d'avui, l'Ara titula que els serveis secrets estan en el punt de mira per atemptat contra ell. El Mundo, en canvi, creu que Trump prova de treure rèdit a l'intent atemptat amb la popularitat tan sols del 38%. I El País explica que la Casa Blanca culpa de l'atac a Trump l'odi de l'esquerra. Altres temes de portada, el debat sobre els Mossos a les aules. La Vanguardia parla de rebuig unànime a la presència de Mossos de paisà als instituts. L'Ara ho il·lustra amb una gran foto d'una escola amb una pintada que diu fora policies a les aules i un grup de docents manifestant-se. I per acabar, dos temes més. El primer aniversari de l'apagada, que segons el periòdico deixa més previsió, però no culpables. El mateix diari també llegim en portada que la princesa Leonor estudiarà ciències polítiques.
Avui a Riba-roja d'Ebre es desperten amb 11 graus, al migdia arribaran els 29 i a Blanes en tenen 15, amb una màxima prevista de 22. Això és un dia tranquil, amb sol i poca pluja. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui només hi haurà algun ruixat al Pirineu i els pocs que es formin ràpidament viatjaran cap al nord, cap a França. La resta farà sol, amb alguns núvols poc importants, i les temperatures encara seran força altes, gairebé calcades a les dels últims dies.
I després de les protestes en dos instituts pel pla pilot per posar-hi Mossos, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Quan vaig llegir que el govern pretén integrar Mossos d'Esquadra a 14 instituts del país, vaig pensar que la cosa anava de broma. Però no. El Departament d'Educació ha decidit que amb el malestar dels mestres per les seves condicions laborals no n'hi ha prou i s'ha inventat un pla pilot perquè la policia mantingui la seguretat a les aules. Entenc perfectament l'enuig dels nostres professors, perquè aquesta iniciativa no té ni cap ni peus. Si hi ha manca de seguretat als centres és perquè hi falten mediadors i psicòlegs, perquè les aules estan massificades i perquè les escoles no tenen prou eines per integrar els nouvinguts. Això no és cura fotent la bofi a les aules, sinó fent tot el possible perquè els nanos respectin l'autoritat del professor, que no és un poli, sinó un servidor públic. Un assumpte en el qual, dit sigui de passada, a banda dels polítics, també hi haurien d'ajudar els pares.
I amb què ens despertes avui, Canalies?
Bon dia, avui amb la música de Madonna i Four Minutes, una cançó que va compartir amb Justin Timberlake. I és que tal dia com avui, un 28 d'abril, però de l'any 2008, la reina de la música pop publicava el seu 11è àlbum d'estudi, titulat Hard Candy. Precisament, Madonna es va interessar per treballar amb Timberlake després de sentir el seu àlbum Future Sex Love Sounds. Mm. Van fer diverses cançons per Hard Candy i, de fet, tots dos van tenir intenses discussions abans de gravar una cançó. El resultat, però va ser aquest èxit que es va convertir en una de les més escoltades i destacades del disc.
I de què heu parlat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
Doncs mira, hem recordat que va explicar l'Oles León al programa Cero Dramas de Televisió Espanyola, va visitar la Rosy de Palma i recordaven això.
Acuérdate, Rosy, que cuando hicimos Mujeres al borde de un ataque de nervios, teníamos contestadores automáticos.
Sí.
Nos ponían verde porque decían, ¿cómo podéis estar ahí vosotras que sois una enana, una fea, una orejuda? Pero al mismo tiempo que ponía el contestador y me decían, enana, fea, ¿por qué estás rodando una película con Almodóvar? Luego salía otro y yo hacía así, el siguiente, me decía, me estoy haciendo una... ¿Cómo me gustaría? Eres la más buena del mundo, que tetas, que todo...
Els contrastos dels contestadors automàtics.
I avui on són festes?
Avui comença la festa major dels Sants Màrtirs de Vilassar de Dalt. A les 7 de la tarda, al parc de Can Rafat, cercavila guiada pel capgròs d'en Salvador Riera. I a partir de les 9 de la nit, food trucks i concert amb el grup La Mala Vida, un grup de versions que ens ofereix un show interactiu que repassa el millor del pop rock espanyol de totes les èpoques. Serà a la plaça de la República Catalana.
I a la xarxa Smart Aviana, que s'ha fet viral?
Doncs la resposta de la influencer Laura Scan és contra els mitjans de comunicació perquè considera que molts diaris han tergiversat les declaracions en què va parlar de les seves relacions anteriors i, en concret, d'una relació tòxica.
Si la persona con la que tú creías que tenías todo claro está mintiendo mirándote a los ojos, ¿cómo vas a confiar luego en la gente? Te dejas rota.
Molts mitjans van utilitzar aquestes declaracions d'Escanes per fer titulars clickbait contra Risto Mejide. Ella ha volgut desmentir-ho, diu que va estar molt enamorada, que en cap cas parla de Risto, recomana als periodistes que escoltin l'entrevista sencera i que no tot s'hi val per unes visites més als digitals.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de l'Anna Maria Àries, responsable del bar del Parc del Laberint d'Horta. És un establiment que funciona per concessió pública i el problema és que des de l'inici del brot de pesta porcina africana el bar està obert però el parc tancat. L'Anna Maria diu que en aquesta situació el negoci és insostenible i critica que, en canvi, espais com el parc d'atraccions del Tibidabo continuï la seva activitat.
Què passa? Que la gent no ve al bar. Quan pugen aquí dalt, la gent ve a jugar al parc, venen al pícnic, venen a veure el laberint i no poden entrar perquè ho tenen tot tancat. No estic treballant res, ja estic pagant-los. El mes de març me l'han cobrat.
L'Ajuntament respon que el tancament d'espais a l'entorn de Collserola es fa seguint indicacions de la Generalitat i assegura que el consistori està en contacte amb l'establiment estudiant mesures per minimitzar els efectes del tancament temporal del parc. L'Anna Maria insisteix que si no hi ha canvis aviat haurà de deixar el negoci.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a liceu.cat.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses no registren moviments significants. Els inversors estan a l'espera que es publiquin dades macroeconòmiques i de les reunions als principals bancs centrals d'aquesta setmana. Fins que això arribi, el repunt del preu del petroli atura la pujada de les borses. De fet, els mercats oberts d'aquesta hora, els parquets asiàtics, registren pèrdues molt moderades per sota de l'1%. A Europa, els mercats ahir van tancar gairebé plans. L'IBEX no es va moure ni un punt. La foto és la mateixa a Wall Street, on els índexs van experimentar moviments per sota del 0,5%. El barril de petroli de Brent a aquesta hora costa al voltant de $109. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
Parella, què us podem partir?
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Aquí perquè tenim la teva cara molt identificada en el món del teatre, però si no et coneguéssim de res, fots cara com d'enginyer, d'advocat. Jo si et veig i no sé qui és aquest senyor, i el veig per primera vegada...
Pots contestar-lo, no? Vull dir... Pots...
Sí, bueno, tu fas cara de...
Endavant, endavant.
Conductor de tractor.
Mira, és un dels meus somnis.
La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
No m'agrada aquesta sintonia.
És que està molt bé. Pam, pam,
pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
M'ho faries tu, Elisenda?
Jo sempre.
Va. Pam, 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 pam. Marc Marvà, bona tarda.
Bona tarda.
Pots fer un pam, 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 pam?
Pam, 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 pam.
Molt bé.
Com ho faries, Òscar?
No, jo no ho faria.
Pam,
no puc millorar-ho.
Pam, pam, pam.
Veus?
De dilluns a divendres de 4 a 7...
La millor hora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Pam, 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 pam.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7. Aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Avui fa un any de l'apagada que va deixar a les fosques tota la península Ibèrica.
Un problema de sobretensió que no es va poder controlar va fer caure tot el sistema elèctric, segons els informes. Els tribunals són ara els que hauran d'acabar de determinar si hi ha responsabilitats i de qui són. Coincidint amb aquesta data, la Comissió del Mercat i la Competència ha anunciat un nou expedient sancionador, considerat molt greu, contra Iberdrola, en concret a la central nuclear de Cofrents, al País Valencià, de la seva propietat. En total ja són 56 els expedients oberts i just avui s'acaba també el termini perquè els afectats presentin demandes i puguin reclamar les pèrdues que els va provocar el tall. Jorge Herranz és advocat especialista en el sector energètic.
No és fàcil un plet d'aquestes característiques, és a dir, determinar no únicament el responsable, sinó també determinar, en el cas que n'hi hagi responsabilitat, el quàntum, és a dir, el que costa aquesta festa, no? El que s'ha de pagar al perjudicat.
En temps d'àgora parlarem d'aquell dia amb l'exdirector general d'Energia de la Generalitat, Pere Palacini, i repassarem històries d'aquell dia. Si voleu explicar la vostra, podeu trucar a partir de les 9 al 93-201-7474.
La Generalitat elabora un pla per garantir 24 hores de servei d'aigua en cas d'una altra apagada elèctrica.
Ara fa un any, uns 400.000 usuaris de l'àrea metropolitana de Barcelona es van quedar sense aigua, ho explica la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
Assolir amb aquesta planificació, amb aquest treball, que de manera progressiva puguem assegurar una continuïtat de 24 hores de serveis essencials d'abastament i sanejament en situacions extremes o en situacions com les que vam viure fa un any.
Entre les mesures s'asseguraria fins a 72 hores d'autonomia energètica en instal·lacions essencials de l'ACA o també es garantiria el subministrament de combustible per als generadors.
El judici a la família Pujol segueix després que el tribunal exclogués l'expresident pel seu estat de salut in situ.
El tribunal tenia un especialíssim interès en tenir una entrevista, conocer de primera mano cuál era la situación personal del señor Jordi Pujol Soley.
Jordi Pujol Ferrusola, el fill, reconeix davant del tribunal que no sap d'on provenien els diners que els va llegar l'avi a Andorra.
Va negar tenir comptes opacs a l'estranger i va assegurar que va cobrar per les feines d'intermediació que va fer en negocis que li van funcionar. Avui el fiscal el continuarà interrogant.
Y cuando él se muera, en la herencia oficial que se abre en España, no existe nada de esto, porque evidentemente es dinero fiscalmente opaco que está fuera. El dinero fiscalmente opaco no deja rastro, tampoco sabemos cómo llega el dinero a Andorra, si estaba en Andorra o no.
Avui segueix el judici amb el focus posats als comptes d'Andorra.
Al judici de la Kitchen, l'exvicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáez de Santamaría, i l'exministre i actual senador del PP, Javier Arenas, neguen saber-ne res.
De fet, s'han sumat a la llista dels dirigents del PP de Mariano Rajoy que neguen qualsevol vinculació amb la trama.
Yo no recuerdo esa información. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno.
I dues declaracions del canceller alemany Friedrich Merz sobre Estats Units per la guerra a l'Iran.
Diu que Washington no té una estratègia clara i que Teheran els està humiliant amb les negociacions.
No veig per quina sortida estratègica estan optant ara els nord-americans. Tota una nació està sent humiliada pels líders de l'estat iranià, sobretot a través d'aquests de l'anomenada Guàrdia Revolucionària.
Mentrestant, Donald Trump ha rebut el rei Carles III i Camila d'Anglaterra, que comencen un viatge oficial als Estats Units amb l'objectiu de millorar les relacions. Es produeix en un context d'alta seguretat per l'atac de dissabte. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, denuncia que el Partit Demòcrata i el seu entorn han creat un clima d'hostilitat cap a Trump que alimenta fets com aquest.
Són càrrecs electes demòcrates els que demanen una guerra contra el president dels Estats Units. Quan tens gent en posicions de poder que diu coses com aquesta cada dia durant anys, estàs fomentant la violència per part de persones que tenen malalties mentals.
Els sospitosos l'han acusat formalment d'intent d'assassinat del president.
Més notícies. Des d'avui fins divendres es podrà triar l'indret òptim des d'on poder gaudir de l'eclipsi solar total previst pel proper 12 d'agost.
Això és possible perquè la posició del sol serà gairebé idèntica que la que ocuparà el dia de l'eclipsi.
Tarragona, Clara Chavarría.
Si bé el dia exacte per fer aquest simulacre és demà, poc després d'un quart de nou del vespre, des d'avui i fins divendres pot comprovar cap a aquesta mateixa hora si el lloc triat per seguir aquest fenomen permetrà divisar l'eclipsi en la seva totalitat, tant a la demarcació de Tarragona com des d'alguns punts de Lleida. El divulgador i científic Joan Anton Català fa aquesta recomanació per triar aquest indret.
A les 20:21, aproximadament, del 29 d'abril sortirem, o des de la terrassa o des del balcó, donarem l'esquena al sol i mirarem la nostra ombra projectada al terra. Si podem veure la nostra ombra, vol dir que el sol és destapat, no tenim obstacles que impedeixin la visió, i vol dir que aquell lloc serà perfecte per gaudir del moment de la totalitat de l'eclipsi.
Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I segons l'últim dia avui de la visita oficial d'Emmanuel Macron a Andorra, d'on és també copríncep Andorra la Vella, Joaquim Albalate.
Sobre la taula hi ha temes com la crisi de l'habitatge, la relació d'Andorra amb la Unió Europea o la despenalització de l'avortament. Macron en parlarà avui en el seu discurs al poble andorrà.
Podrem parlar de temes importants avui i demà, la joventut, l'educació i sobretot el futur d'Europa, que em sembla molt important, també dels drets de les dones. Parlarem de tots aquests temes i també en parlaré demà al meu discurs.
Abans del discurs hi haurà els actes més protocolaris amb els dos coprínceps presidint per primer cop una sessió del Consell General. Des d'Andorra, la Vella, Joaquim Albalate, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I cultura, acte d'homenatge al cuiner Santi Santamaría 15 anys després de la seva mort, a l'acte que es va fer ahir a Tona, Osona, hi van participar les primeres espases del sector gastronòmic, des de Ferran Adrià fins a Carme Ruscalleda, Joan Roca i Nando Jubany, Marta Viana.
Un acte que també ha representat la inauguració de la nova seu del Forn Gastronòmic, una empresa proveïdora de menjar a restaurants d'estrella Michelin.
Tona, Nàtia Dell.
Han estat gairebé 600 persones convidades en un acte emocionant, clients, proveïdors, família i amics del desaparegut xef. Durant els parlaments, Ferran Adrià, que s'ha presentat com a amic, ha donat per tancada la polèmica que fa anys els va enfrontar i ha dit que per ell la ferida està tancada.
Que es que no existe, que es mentira, que estás metiendo mierda a veces y que no existe. Y al que le quiera, que se la coma él.
A la taula posterior, restauradors com Carles Gaig o Elena Alzac han elevat la figura de Santi Santamaría. Joan Roca, per exemple, ha parlat de generositat, d'idees combatives que l'han fet reflexionar i d'admiració. Des de Tona, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Ara teatre. Sempre vaig Rambla avall i tombo pel carrer Hospital.
Perquè la companyia Oblideu-vos de nosaltres, de Pep Tosar i Evelyn Arevalo, agafa les regnes del Teatre del Raval, que acaben de reformar.
Marc Ruiz, la sala principal està completament renovada i arrencarà la temporada el 12 de maig amb Federico García, que van estrenar Pep Tosar i Evelyn Arevalo al Grec. També han creat una nova sala amb capacitat per a 50 espectadors i al teatre també es faran espectacles familiars i concerts. Tosar explica per què han renovat el Teatre del Raval.
Nosaltres estàvem buscant un lloc per ubicar el nostre projecte i se'ns va creuar el Teatre del Raval. Vam decidir que sí, que podíem transformar-lo en el teatre que ens feia il·lusió tenir. I aquí som, inaugurant-lo.
Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
I òpera. Perquè Aire de Verdi inaugurarà la temporada 26-27 del Gran Teatre del Liceu, el 25 de setembre.
Una temporada que permetrà veure 194 funcions amb 9 títols d'òpera escenificada. També serà la primera temporada amb Jonathan Nont com a nou director musical del Liceu. Dirigirà 5 títols, entre els quals les òperes Genufa, de Leos Janáček i War Requiem, de Benjamin Britten. Nont s'ha mostrat entusiasmat amb tota la temporada.
Quan miro aquesta temporada, és espectacular, és el millor lloc. He de comprar entrades ja, no puc esperar. És fantàstica aquesta temporada que veiem.
El Liceu també referma la seva aposta per la dansa amb peces com el Trencanous.
10 minuts i a les 7, 3CAT reforça el català amb una nova edició de la Setmana de la Llengua.
Des d'ahir, totes les finestres de la casa refermen la missió del Servei Públic per la promoció de la llengua catalana amb un seguit de continguts dedicats als nou parlants.
Montse Pujol.
Comencem la tercera Setmana de la Llengua parlant de la tasca del festival Posa-hi tu l'accent, que va arrencar el 2024 a l'Espluga del Francolí per preservar les variants dialectals de la llengua catalana. Els organitzadors promouen que els nous parlants incorporin els diferents accents i paraules del domini lingüístic i no es quedin només amb la llengua normativa que aprenen a l'escola o als mitjans de comunicació. Sentim el periodista Òscar Palau, president de Posa-hi tu l'accent.
Crec que és important el tema de l'accent perquè això vol dir que té més interrelació amb la comunitat i al final una manera molt bona, crec, de que els nouvinguts aprenguin la llengua és integrar-los amb les associacions, amb les entitats, amb la vida del lloc on s'estan.
Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
Doncs precisament, parlant de la Setmana de la Llengua, avui s'estrena Català Fàcil, una nova aposta audiovisual per impulsar l'ús real del català entre nou parlants.
El projecte dona el tret de sortida al 3CAT Campus, un espai de formació digital adreçat al públic adolescent i adult. Amb Català Fàcil, l'objectiu és generar continguts audiovisuals per acompanyar els nou parlants en el pas cap a l'ús real de la llengua en el dia a dia. Coincidint també amb la Setmana de la Llengua, el canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio aquests dies fa una programació especial amb un seguit de títols vinculats a la llengua, tant programes d'antena com podcast, des de les 9 fins a la 1.
I els esports, Robert Prat.
L'Espanyol, que empata 0 amb el Llevant, acumula 16 jornades sense guanyar. L'equip està a 5 punts per sobre del descens. Avui comencen les semifinals de la Champions amb el PSG Bayern a partir de les 9, mentre que l'Ajuntament de Barcelona posarà gespa de manera urgent als camps del Sant Andreu i de l'Europa.
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
L'Espanyol començava el partit sabent que una victòria era clau per deixar de patir i va acabar demanant l'hora i guardant el punt com si fos or, tenint en compte que havia quedat amb 10 homes i amb un travesser del Llevant a l'última jugada del partit. 15 jornades fa que els blanquiblaus no guanyen, 15 partits per poder assumir que, malgrat una primera volta de somni, l'objectiu de l'equip tornarà a ser el de cada any, la permanència. I veient el partit d'ahir, tocarà suar sang per sumar els 3 punts que li caldran per sobreviure a primera.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Favó i la brasa ja està encesa. A bon preu i esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia, i ara mateix tenim 8 graus a Maials, al Segrià, 11 graus a la Pobla Lillet, al Berguedà, i 13 graus a Palafrugell. Avui s'espera un dia tranquil, un dia de sol, amb alguns bancs de boira molt puntuals a les valls del Pirineu, també a la comarca d'Osona, bàsicament en llocs on ahir va ploure força. La resta de temps tranquil, assolellat, amb temperatures semblants a les d'aquests últims dies, que poden arribar encara fins als 26-28 graus les més altes, puntualment 30 graus a les comarques de Ponent, i només hi haurà algun ruixat de tarda al Pirineu que, a més, viatjarà cap al nord i marxarà ràpid cap a França. I en pròxims dies, demà, segurament hi haurà més núvols, podrien arribar a deixar algun ruixadet a les comarques de Lleida, poca cosa, i a partir de dijous tornen els ruixats i les tempestes de tarda.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Ha sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Ei, eh, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
Oh, Fixa't com sona...
Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
A 9:15 obrirem l'àgora per recordar que fa un any ens quedàvem a les fosques. Sentirem com ho van viure alguns oients, entrevistarem la portaveu del govern, Sílvia Paneque, i parlarem amb l'exdirector general d'Energia de la Generalitat, Pere Palacín.
A partir d'un 9:15 parlarem amb la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, abans que el Congrés decideixi si tomba la pròrroga de contractes de lloguer establerta per decret pel govern espanyol.
A 11:15 parlarem de coparentalitat, ser pares d'una criatura sense ser parella. Ho analitzarem amb Rafael Vilasan Juan i Carme Balaguer, directora de Copaternitat Barcelona.
I a 11:00, La Pegatina. La banda torna després d'un any fora dels escenaris per presentar nou disc, Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum en més de 20 anys d'existència.
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir vam estar pendents al partit decisiu de l'Espanyol contra el Llevant. Abans del partit, l'equip periquito encara no coneixia la victòria aquest 2026, de manera que l'Albert Om va voler fer un quiosc vintage sobre com era el món l'última vegada que l'Espanyol va guanyar un partit.
Sí, però aviam, que no fa tant, Albert. Fa 5 mesos.
L'últim cop que l'Espanyol va guanyar un partit, Ali Khamenei encara es divertia en Riqui Nurani pels carrers de Teheran.
Sí,
Víctor Orbán presidia Hongria amb mà de ferro, mentre amb l'altre es masturbava mirant memes de Vladimir Putin cavalcant un os.
Molt bé, Albert.
I a Venezuela, Nicolás Maduro celebrava les festes de Nadal sense saber que estava a punt de ser proclamat expresident. Un tal Xavi Alonso era entrenador del Real Madrid.
Hosti, sembla que faci anys, ja.
I l'enyorat Chumari Alfaro encara intentava guarir malalties amb infusions de pipí.
Sí, sí, sí.
Mentre el torero Morante de la Puebla encara podia retenir la caca al seu interior.
A partir de 11:15, més temes pendents.
Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia, i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
Avui és un bon dia per continuar lluitant per preservar els espais naturals que ens envolten, que també són els que ens donen la vida. Com deia l'activista Pete Seeger, serà la participació el que salvarà la humanitat. Ell ho va fer amb la música i amb el vaixell Clearwater, que retornava la gent al contaminat riu Hudson i feia que aprenguessin a estimar-lo. Pensa globalment, actua localment. Una altra frase que repetia Seeger i que ens porta al calderí de Mollet del Vallès. S'ha de deixar d'apostar per polítiques suïcides de destruir entorns agrícoles i naturals només motivades pels diners, recorda l'activista mediambiental Guifré Bonvilà. Penseu en els vostres espais verds i actueu. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
Tal dia com avui de l'any passat va ser la gran apagada el 28 d'abril de 2025. No van tenir llum, ni cobertura, ni internet, ni semàfors, ni caixers automàtics, ni ascensors. La gent va baixar al carrer a trobar-se, a xerrar, a jugar cartes, a brindar. En aquest món on hem d'estar disponibles i connectats i operatius i hem de ser sempre productius, una estona de caos i apocalipsi, més que fer-nos por, ens va donar unes petites vacances d'esperit. Potser no cal que hi hagi una apagada, sinó que desconnectem de debò unes hores al dia per recuperar això que és nostre, és a dir, la nostra vida. De la Velvet Underground començo a veure la llum. I'm beginning to see the light.